Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Deixa el punès.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Com era d'esperar, abans de saber què diu la lletra petita, hem començat a opinar tots a partir dels titulars. Clickbait mental i cap novetat a la vista. D'ahir només sabem el que va dir Pedro Sánchez de La Sexta en un tall de veu que forma part ja del resum de l'any i com un altre capítol d'epíleg del procés.
Parece que a lo largo de estos últimos de estas últimas semanas hay distintos grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo y llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, es decir, pues desórdenes públicos agravados, que es como lo llamaríamos en esta propuesta de proposición de ley de reforma.
Desórdenes públicos agravados. Seria la modificació. La majoria de catalans no van veure l'entrevista a La Sexta i la majoria de catalans se'n van anar a dormir sense tenir ni idea del que havia anunciat Pedro Sánchez. Un tema massa imponent per eclipsar-lo informativament. Una sedició liquidada o modificada necessitava una solemnitat presidencial que no va tenir i que avui s'hi tindrà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a partir de les 9, que parlarà al Palau de la Generalitat. Avui, però, resoldrem els dubtes. Aquest matí estem fent ja un programa especial aquí al Món RQ per saber cap a on anem amb aquesta variació / derogació / modificació d'aquest delicte de sedició. Xavier Melero, Anna Gómez, Jordi Bosch, Ernest Folch, Susana Cuadrado, amb Jaume Asens, amb Jordi Turull i també a partir de les 9 la compareixença, com dèiem, oficial del president Aragonès. Qui ens surt guanyant? Desinflamació? Crispació? Traïció, com es diu des de Madrid? Pels qui no ho sàpiguen, hi haurà reforma del Codi Penal i del delicte de sedició, que deixarà de ser-ho. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la Pela Terra, que és divendres, per fi és divendres, 11 de novembre del 2022.
I avui s'esperen pluges abundants a les Terres de l'Ebre i a la resta un cel enterbolit o mitjan nuvolat amb algun plugim aquesta tarda a les comarques de Girona i costa de Barcelona. Puja la temperatura diurna amb vent a la costa.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a aquesta hora destaquem un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, que provoca 2 quilòmetres de retencions, i també hi ha ara mateix 7 quilòmetres de retencions ja a l'AB23 en sentit nord, entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. D'aquí a una hora mal comptada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà al Palau per valorar l'anunci que va fer ahir a la nit, cap a 9:45, Pedro Sánchez en una entrevista amb Antonio García Ferreras a La Sexta, la modificació del Codi Penal per substituir el delicte de sedició per un de desordres públics agreujats.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos van a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza.
La compareixença del president de la Generalitat serà una hora abans que el PSOE i Unides Podem entrin al registre del Congrés dels Diputats aquesta proposta de reforma. En què consisteix? D'entrada, en eliminar, en derogar el delicte de sedició tal com l'enteníem fins ara, per introduir-ne un de nou. Això que deia ara el president del govern d'Espanya, desórdenes públicos agravados. Per què? Perquè la Moncloa vol equiparar el Codi Penal espanyol amb la d'altres països europeus. I per què ara? Perquè diu Pedro Sánchez que ara sí que hi ha consens per fer-ho. És a dir, majoria absoluta amb 176 diputats.
Parece que a lo largo de estos últimos de estas últimas semanas hay distintos grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo y llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, es decir, pues desórdenes públicos agravados, que es como lo llamaríamos en esta propuesta de proposición de ley de reforma.
Un canvi que, donades les circumstàncies i el clima polític existent en aquests moments a Espanya, no és neutre ni políticament ni tampoc mediàticament. Ans al contrari, només cal llegir avui, per exemple, la portada del diari La Razón. Diu: Sánchez desinfla la sedición y la rebaja a algarades callejeras. O la primera reacció del PP, que ja ha dinamitat els últims ponts que quedaven, si és que en quedava algun, amb el PSOE. Per això, a preguntes d'Antonio García Ferreras a La Sexta, Pedro Sánchez posava la vena abans de la ferida. Deia que no és cap concessió a l'independentisme.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española.
De fet, parlant d'amnistia, és cert que Esquerra Republicana de Catalunya prefereix l'amnistia, que és el que sempre han defensat. Ara bé, sabedors que no seria possible, Pere Aragonès sempre s'ha referit a la reforma del delicte de sedició sense oblidar l'amnistia. Per això deia que aquesta reforma tindria els efectes d'una amnistia. Ara bé, com quedarà el Codi Penal? Què dirà? Avui El País en dona més detalls. Diu així: Sánchez no entró en detalles, pero fuentes parlamentarias explican al País que el delito de sedición, que es el artículo 544 del Código Penal, será directamente suprimido y que en paralelo se modificará el delito de desórdenes públicos, artículo 557, para castigar a quienes actúen en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública y afectar gravemente el orden público. Ese nuevo delito requerirá la existencia de violencia o intimidación y tendrá unas penas mucho más bajas que el de sedición, de 3 a 5 años de cárcel y de inhabilitación para ejercer cargo público, en lugar de los 15 actuales de la sedición, 15 actuales que hay ahora en el delito de sedición. Si el delito lo cometiese alguien con rango de autoridad, la pena de inhabilitación, no la de cárcel, pasaría a ser de entre 6 y 8 años. El PSOE sostiene que en este nuevo tipo quedarían automáticamente subsumidas las conductas que fueron juzgadas en la causa de la causa del procés, digo avui al diari El País. I com afectarà això als seus? És a dir, com afectarà això a tota la gent vinculada amb aquest procés independentista des del punt de vista polític? Els hem resumit en aquest informe que ha elaborat Anna Alfonso i Albert Sort.
Com afecta la inhabilitació dels condemnats per sedició?
Doncs, segons llegim a La Vanguardia i El País, la inhabilitació per sedició es reduiria, però caldria veure què passa amb la inhabilitació per malversació, que és de 10 a 20 anys. Els únics que no estan condemnats per malversació són Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i tampoc n'està processada Marta Rovira.
Per tant, Oriol Junqueras podria presentar-se a les eleccions?
Depèn de la inhabilitació per malversació. Si només es té en compte la inhabilitació per sedició, segons El País, podria arribar a presentar-se a unes eventuals eleccions al Parlament el 2025.
Què passa amb Carles Puig?
En cas que tornés, la pena pel nou delicte seria molt més baixa, però continuaria processat per malversació, igual que Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, aquest últim, només per malversació i desobediència. Per tant, haurien d'entrar a presó.
I amb Marta Rovira?
Com que no està processada per malversació, només per sedició, s'enfrontaria a una pena de 3 a 5 anys. Si tornés, molt probablement entraria a la presó, però amb una condemna molt menor.
Canvia la prescripció dels delictes, també?
Sí, els 5 anys ja haurien prescrit. Ara bé, en el cas de les autoritats, president, consellers i diputats, la prescripció s'allarga fins als 10 anys, és a dir, que els fets d'octubre del 17 prescriurien probablement cap al 2027.
Què passa amb els alts càrrecs pendents de judici?
No els afectaria la reforma perquè estan acusats només de malversació o desobediència.
La fiscalia pot optar per recuperar l'acusació de rebel·lió?
Doncs, segons La Vanguardia, els 4 fiscals del cas ja s'ho estan plantejant. La raó és que els desordres públics no engloben el que va passar el 6 i 7 de setembre, que és el moment que la sentència del Suprem fixa com un dels punts nuclears de la sedició.
Ara bé, queden molts dubtes. Com queda la inhabilitació amb la reforma? Serà com fins ara, amb els mateixos anys d'inhabilitació que de presó? El nou delicte també comporta inhabilitació? Què ha de fer el Tribunal Suprem ara? Li preguntarem a Jaume Asens, d'aquí una estona, president del grup parlamentari d'Unides Podem, un dels artífexs de la reforma i del redactat final. De fet, com avui fa unes hores ha piulat aquesta mitjanit Marta Rovira, secretària general d'Esquerra,
ha acabat dient un fillar de Twitter que, en el seu cas personal, només amb aquesta reforma, avui no podria tornar a Catalunya amb garanties, tot i que diu que la derogació és una molt bona notícia pel conjunt de l'independentisme, el d'avui i el de demà, escriu Marta Rovira. Avui saludarem també el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, per saber què n'opina el partit de Carles Puigdemont, una de les persones que podria, veurem si beneficiar-se o no, d'aquesta reforma. Però quan entrarà en vigor? Quin procés segueix aquesta proposta un cop entra al Congrés? Per fer el procés parlamentari fan falta com a mínim entre 3 i 4 mesos, i això es farà ara en paral·lel a la negociació de pressupostos. De fet, Pedro Sánchez va negar que sigui un canvi de cromos amb Esquerra Republicana. La proposta, com dèiem, es registrarà formalment a les 10 del matí. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Serà el primer tràmit. La proposta legislativa es registrarà a mig matí. A partir d'aquí, la setmana vinent, l'haurà de qualificar la mesa del Congrés, després la Junta de Portaveus, i arrencarà tots els tràmits, que són llargs, per arribar a una votació final que avui podem situar cap al mes de febrer. El gener no és hàbil al Congrés i sembla complicat, quan no feina impossible, reduir els terminis per poder-ho fer abans, perquè, a més, tot el calendari depèn dels pressupostos. Precisament per això, tampoc hi ha sessions de control aquestes últimes setmanes. Sí, com sigui, aquesta reforma és, de moment, l'únic acord palpable entre Esquerra i el PSOE de cara als pressupostos, tot i que Sánchez ahir traia pit d'una promesa electoral del seu debat d'investidura fa 34 mesos, y no de un cambio de cromos.
¿Es la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos? ¿Por eso lo van a hacer?
No, porque, fíjese, primero yo lo he reivindicado desde siempre. Ahora he dicho, mire, nosotros vamos a hacer esta homologación con el Código Penal Europeo de las principales democracias europeas si hay una mayoría parlamentaria.
Avui Pedro Sánchez no té agenda, sí que en tenen totes les vicepresidentes. També han farcit l'agenda als socis de govern, Podem. Jaume Asens és qui, de fet, donarà a conèixer la proposta concreta, el redactat de la reforma del Codi Penal, abans de registrar-la.
Ho comentàvem abans, Pere Aragonès compareixerà a les 9 del matí des del Palau de la Generalitat per valorar aquest anunci d'abolició del delicte de sedició, una compareixença que seguirem en directe aquí al Món a RAC1. Esquerra ho aprofita per treure pit, ho veuen com una gran passa endavant que avala l'estratègia de la taula de diàleg, quan marquen en l'acord entre els dos governs per treure la pressió judicial al procés sobiranista, n'informa Marc Martínez Amat.
El president compareixerà des de la Galeria Gòtica del Palau per donar solemnitat i transcendència a l'anunci de Pedro Sánchez. Els republicans l'esperaven amb candeletes. Després de mesos de converses, un cop al juliol, els dos governs van acordar avançar en el camí de la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya a la taula de diàleg. Des d'Esquerra remarquen que la supressió del delicte de sedició no seria possible sense aquesta negociació ni sense l'aposta del partit per la via negociada. En una piulada a Twitter, Aragonès ho ha considerat com un pas indispensable i assegura que continuaran treballant per acabar completament amb la pressió i per poder votar en un referèndum. De fet, ara s'entén que aquesta setmana el president es mostrés confiat al Parlament que la taula de diàleg donaria els seus fruits quan des de Junts li demanaven que presentés una llista de resultats.
Vostès saben perfectament quin ha estat l'aposta per la negociació, l'aposta per avançar en una resolució democràtica al conflicte. La llista la tindrà abans del 31 de desembre d'aquest any, que és el termini que ens havíem marcat i que vostès coneixen. A partir de llavors, vostès poden jutjar si ho han fet bé, si ho han fet malament.
El que Esquerra de moment no concreta és si aquest anunci aplana el camí definitivament perquè donin llum verda als pressupostos de Pedro Sánchez per al 2023, que es voten al Congrés a finals de mes.
En canvi, el PP ja ha advertit que aquesta derogació suposa trencar els poc ponts de diàleg que encara mantenien amb el PSOE i que, per tant, dinamita la renovació de la cúpula del poder judicial. Fons del PP ho qualificaven ahir a la nit de barbaritat política. No demanaven la dimissió de Sánchez, però sí que deien que ja ha renunciat a ser el president de tots els espanyols. Tornem a Madrid, Armenteres.
Sí, fans del partit deien textualment ahir a la nit que les lleis d'Espanya no es poden redactar a la seu d'Esquerra, que en cap país europeu es tocaria el delicte de sedició de la mà dels sediciosos, i demanava als barons del PSOE més allunyats de Pedro Sánchez que facin un pas endavant. Que el PSOE, deia el Partit Popular, no pot continuar callat davant aquest nou episodi de traïció als valors de la Constitució. I amenaça literal del PP. Només hi haurà entès amb el PSOE quan no hi hagi Pedro Sánchez. El president espanyol, de fet, els va arribar a respondre a la Sexta.
Mira, este problema no lo he creado yo. Lo heredé del anterior inquilino de este mismo espacio. Ese inquilino contó con mi apoyo. Tanto es así que la aplicación del artículo 155 supuso un desgarro dentro del Partido Socialista Obrero Español. De hecho, quiero recordar que hubo miembros de mi ejecutiva del Partido Socialista entonces que dimitieron como consecuencia de la decisión que tomé. Però la tomé perquè creia que era bueno para mi país.
Aquest mateix espai era el Palau de la Moncloa, on es feia l'entrevista. El PP deia fa dues setmanes que, tot i trencar negociacions per la renovació del CGPJ, les portes estaven tancades, però no en clau. Avui potser reformularan la metàfora.
I és evident, gràcies a Armenteres, que la reforma de sedició, a qui tampoc ha agradat gens, ni mica, és el Poder Judicial. De fet, diversos organismes de la judicatura s'hi han oposat frontalment des que aquesta opció es va posar damunt la taula. Per exemple, un dels que s'hi han posat d'esquena és el Tribunal Suprem, que serà qui haurà de revisar les penes dels líders independentistes condemnats pel procés. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El Suprem llançava l'avís a principis del 2020 quan Pedro Sánchez va plantejar la reforma de la sedició. El tribunal li recordava llavors que cada estat tipifica els delictes en funció del seu context i que, per tant, no es pot emmirallar en altres països. De fet, el Suprem sempre ha vist la reducció de penes com una amenaça, especialment pel judici del procés, i és que si es consideren desproporcionades, aplanarà el terreny dels independentistes en els tribunals europeus. Sense anar més lluny, ara fa un parell de mesos, el llavors president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, criticava l'estratègia de la Moncloa.
Que el respeto al derecho comporta el respeto a la decisión judicial. Entenderlo de otra manera es considerar el derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento.
De fet, dins el Poder Judicial, només dos magistrats del Constitucional s'han desmarcat els últims mesos i han considerat públicament que la sentència del procés va ser desmesurada.
Sigui com sigui, és una reforma que es fa per equiparar el tipus de delicte i el càstig amb els codis penals que tenen bona part dels estats europeus. Segons el govern d'Espanya, cal homologar la llei espanyola amb la de la resta de democràcies de l'entorn, que preveuen penes molt més baixes per fets similars. A l'ordenament jurídic dels altres països no hi ha cap tipus penal que sigui equivalent a la sedició, però sí que hi ha delictes relacionats amb la resistència a l'autoritat i sempre hi ha d'haver violència perquè hi hagi pena de presó. Té les dades la Mar Poyato. Mar.
El Codi Penal actual, amb un text de fa més de 100 anys, diu que han d'anar a la presó les persones que s'alcin pública i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l'aplicació de les lleis o impedir que una autoritat o un funcionari públic pugui exercir les seves funcions. I les penes que es contemplen actualment són d'entre 8 i 10 anys de presó per a les persones que han induït o han dirigit aquest alçament i fins a 15 anys si a més tenen un càrrec públic. El canvi busca rebaixar aquests càstigs. Encara no se sap com quedarà el text exactament, però les penes seran bastant més baixes tenint com a referència la resta d'ordenaments jurídics europeus. Per exemple, a Alemanya hi ha el delicte de desordres públics penat amb 3 anys. A Suïssa existeix la resistència greu amb penes també de fins a 3 anys, com a França i a Bèlgica. A Itàlia existeix el delicte de resistència, castigat amb entre 6 mesos i 5 anys de presó, i a Portugal és on el càstig és més elevat i pot arribar fins als 8 anys de presó. En cap cas, però, s'arriba als 15 anys de presó actual que hi ha al Codi Penal espanyol.
I a tot això que estem explicant i que ara comentava la Mar Poyato, evidentment té una repercussió als mitjans de comunicació. A Catalunya, l'anunci de Pedro Sánchez és avui el titular que més destaca a tots els diaris. Ana Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan diu que Sánchez ha fet un valent pas endavant per pacificar el conflicte polític i creu que ja pot anar obrint el paraigua per suportar les crítiques que rebrà. I remata dient que Esquerra podrà fer callar moltes boques quan se sàpiga la lletra petita d'aquest canvi. El periòdico destaca en portada que el president espanyol compleix el seu compromís amb aquest gest als independentistes que ja ha provocat que el PP l'acusi d'humiliar Espanya. A l'Ara, Gerard Pruna vaticina que l'anunci de Sánchez obrirà una batalla a Madrid que serà llarga i cruenta, però que també suposa un baló d'oxigen per a Esquerra, que per fi pot exhibir algun fruit de la taula de diàleg. Al Punt Avui, David Portabella diu que Sánchez ha passat de refugiar-se en frases com «no hi ha prou vots» a descobrir que sí que hi són i accelerar la reforma de la sedició en un anunci coreografiat en prime time. I al Nació Digital, Joan Serra diu que l'eliminació del delicte de sedició també respon a necessitats dels socialistes. Diu que Sánchez entén que necessiten un molt bon resultat a Catalunya quan arribin les eleccions.
A Madrid, la majoria de diaris de paper carreguen contra Pedro Sánchez. L'única excepció, el diari El País, n'informa Jordi de Planell.
Sí, aquest diari descriu la reforma de la sedició com una llei per reduir les penes als líders del procés. Peridis ho il·lustra amb una vinyeta en què veiem Sánchez raspallant una senyera mentre diu: «Estem pentinant el delicte de sedició». I Pere Aragonès li respon: «La secessió no és un delicte, és un dret». En canvi, Iñaki Ellacuría a El Mundo acusa Sánchez d'entregar a Aragonès allò que reclamava insistentment per aprovar els pressupostos, la immunitat del nacionalisme. L'ABC denuncia que Sánchez anul·li el delicte de sedició sense parlar-ne amb els òrgans consultius. En la mateixa línia, la Razón recorda que la Moncloa ha optat per una via que sorteja els òrgans consultius i resumeix així la reforma: desinfla la sedició i la rebaixa al darulls de carrer. I l'Espanyol, a l'editorial, parla d'una reforma perillosa i abusiva i alerta que tindrà conseqüències d'extrema gravetat a Catalunya. I finalment, a Voz Populi, el diputat de Ciutadans, Edmundo Val, augura que els independentistes ho tornaran a fer i el sortirà de franc.
I de tot plegat, escoltem ara diferents comentaris. El primer, aquí al Món RQ, és del delegat del Punt Avui a Madrid, David Portabella.
Si els tipus d'interès van a l'alça, no hi ha res més alliberador que pagar l'última lletra de la hipoteca que s'arrossega des de fa 3 anys. Quan falten 13 dies perquè el Congrés voti els pressupostos, Pedro Sánchez li va dir a Esquerra en prime time que no oblida el prestamista i li va oferir el millor digestiu que té. Esquerra vivia amb angoixa en passar-se l'últim gripau pressupostari a canvi de res, i que la sedició no sigui mai més sedició al Codi Penal és ara el millor edulcorant. El nou delicte de desordres es redactarà al Congrés i no al Consell de Ministres, així que el Poder Judicial es queda amb la mel als llavis de no poder vetar-lo amb el truc de demorar el seu informe sine die. La celeritat instantània del president Pere Aragonès i de Gabriel Rufián a completar la coreografia i celebrar-ho a Twitter evidencien que la millor improvisació sempre és la que ha estat prèviament assajada. I és que, quan la necessitat de lluir els èxits del diàleg és peremptòria, la impaciència sempre s'imposa a l'art de dissimular.
I el segon, el signe, el cap de política del diari El Mundo, Ferran Boiza.
Sánchez no només ha perdut la por al conflicte català, com des de fa temps diuen a Moncloa, també s'ha deixat portar pel seu olfacte, que li diu que en Catalunya té una oportunitat. Amb els indults, Sánchez va poder comprovar que l'escuma de l'escàndol durava als mitjans poc més que la de les onades a la platja, i a la memòria dels ciutadans igual. I ara, amb la derogació del facte del delicte de sedició, dona un pas més enllà, convençut com està que una part dels ciutadans acabaran entenent les seves raons. Poc sembla importar-li que els barons del PSOE puguin posar el crit al cel. De fet, el PP ja els ha demanat que frenin el que denomina barbaritat política. Sánchez ha fet un càlcul electoral. Necessita Catalunya per a continuar a la Moncloa i creu que els votants d'esquerres no el castigaran a les urnes. No només l'ha perdut la por al conflicte català, sinó que ha sortit a l'atac a revalidar la victòria electoral. A Sánchez li agrada arriscar.
I a tot això hi ha una dada que em sembla molt significativa. Molt significativa, i no sé si va ser un error buscat o algú té el seu entorn que no calcula informativament el pes de l'entrevista, de les entrevistes. L'entrevista de la Sexta de Pedro Sánchez va tenir, tenim les audiències, una audiència, generosament podem dir, molt discreta a Catalunya. Sent generosos, perquè l'audiència va ser espantosa. La van veure 98.000 espectadors, que és un 4,8% de quota de pantalla, que és molt baix per una entrevista amb un govern d'Espanya. A tot Espanya la van seguir 840.000 espectadors, que són un 6% de quota de pantalla. Un 6%, que és una audiència baixíssima, molt baixa. Sobre aquesta entrevista televisada, escoltem l'opinió de la crítica de televisió del Món RQ, de l'àrea de Mundo Deportivo, Mònica Planas.
Als 4 segons de començar l'emissió, Ferreres ja li havia engaltat la primera pregunta a Pedro Sánchez sobre si cessaria el ministre Marlaska. Sense preliminars, tota l'entrevista va ser com cal. Preguntes curtes, directes i concretes sobre tots els temes d'actualitat i 40 minuts de durada. Pedro Sánchez va deixar anar el titular de la nit sobre la reforma del delicte de sedició a 6 minuts de començar i sense que ni calgués que Ferreres li fes la pregunta. La imatge d'arxiu que van triar per il·lustrar-ho va ser la d'Artur Mas declarant com a testimoni en el judici del procés, on Mas semblava l'acusat. A l'acabar, Ferreres va posar en pràctica una nova modalitat periodística: comentar les reaccions polítiques a aquella entrevista al final de la mateixa entrevista. Ara bé, el roc a la faixa va ser l'estratègia televisiva. Com que la nit entrevistava el president del govern, al matí, al Rojo Vivo, Ferreres va convidar a Díaz Ayuso al plató de la Sexta. 60 minuts en directe per ella, una filigrana per compensar i que tothom estigui content, sobretot a A3 Media.
Gràcies, Mònica, que hem d'analitzar televisivament l'entrevista. Sabem l'audiència baixa que va tenir, sabem què diuen els diaris avui, però i les ràdios? En dies com avui és interessant saber què diuen les ràdios a Madrid. Comencem amb la SER. Àngels Barceló parla d'una passa valenta del govern d'Espanya.
Es la culminación del compromiso del gobierno con la reforma de la sedición y que se había precipitado estas últimas semanas al cruzarse las negociaciones para la aprobación de los presupuestos. Es también, sin duda, un paso valiente de Pedro Sánchez y su apuesta por el diálogo con los independentistas catalanes. Valiente sobre todo porque la oposición en este país está encabezada por un partido que en esta última etapa se ha metido en lo más profundo de la caverna. Ni en la cuestión del independentismo catalán ni en ningún otro tema se puede avanzar si no se dan pasos para favorecer el entendimiento. La reforma del delito de sedición, que no exime de ser juzgados a los políticos fugados, no será seguramente la solución que cierre todas las heridas, pero es evidente, como pasó con los indultos, que sirve para calmar, para destensionar y abordar el diálogo de manera diferente.
Y Carlos Herrera, la COPE, qualifica d'escàndol l'anunci de Pedro Sánchez y alerta que els independentistes tindran barra lliure per tornar-ho a fer.
El gobierno encauza una reforma legal para beneficiar a unos delincuentes atendiendo una exigencia de estos. Es decir, estamos ante lo que podríamos llamar un código penal a la carta, que busca la habilitación de Oriol Junqueras, la vuelta de los fugados, la barra libre, para cuando en el futuro vuelvan a repetir la intentona golpista del año 2017 y la humillación del Tribunal Supremo. Se aplica a quienes actuando en grupo o amparados en él alteraren la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. O sea, una despedida de soltero. Con borrachera gorda. Y un nabo muy grande aquí en la frente.
I Carlos Alsina, Onda Cero, creu que Esquerra es pot donar per molt satisfeta.
Pista. Esquerra Republicana está muy satisfecha de lo que se anunció anoche. Hoy Pere Aragonés a las 9 de la mañana va a hacer una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. Pronóstico. Pere Aragonés dirá, no, nosotros lo que sostenemos es que tiene que haber una amnistía porque no cometieron ningún delito. Oye, pero esto de la desjudicialización no nos incomoda. Va en la buena dirección, demuestra que es útil. La posición de Esquerra Republicana de Cataluña, no como la de Junts, que no consiguen nada. Nosotros hemos conseguido esto. Pronóstico, luego a las 9 veremos si sale o no sale. O sea, Esquerra Republicana ya tiene no una declaración del gobierno diciendo promoveremos la... No. Hoy, desde hoy, tiene un papel. Un documento en el registro del Congreso de los Diputados. En la línea que ellos querían, naturalmente.
Y Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, acusa a Pedro Sánchez directamente de, como hace Santiago Abascal a Twitter, traidor.
Pero ayer se demostró que Sánchez es un traidor a la patria, no solo a su palabra, es un mentiroso patológico, es un traidor. Ayer dijo que es sedición, que es por lo que el cobarde de la sala segunda del Supremo, la cobarde pandilla de Marchena y sus unánimes, dijeron que no era rebelión. Una rebelión que proclama la República no es una rebelión contra el orden constitucional. No pagarán en su vida esa sentencia asquerosa, cobardes. Pero dijeron, al menos sedición. Ya no hay sedición. Primero los indulta y ahora se carga el delito. Y aquí a un año son todos candidatos. ¿Cuánto es el delito de sedición entonces? Dirán ustedes, no, ya no, ha desaparecido, ya no hay sedición. Son desórdenes públicos agravados.
A Radio Nacional d'Espanya, Íñigo Alfonso n'ha parlat a la portada, però no n'ha fet cap valoració perquè s'ha centrat en el 20è aniversari de l'enfonsament del Prestige d'aquest diumenge avui que fan el programa des de Moixia. Des de les 6 del matí estem fent aquest programa especial arran de l'anunci d'aquest canvi al Codi Penal aquí al Món RAC1 a les 9. Pere Aragonès. Entrevistarem després Jaume Asens d'Unides Podem, home clau de la reforma del delicte de sedició, també Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, també Alejandro Fernández, del Partit Popular, tot plegat en una tertúlia especial avui amb l'advocat Xavier Melero, Jordi Bosch, Anna Gómez, Ernest Folch i Susana Cuadrado. Hi ha vida més enllà d'aquesta gran notícia, gran en el sentit d'enorme, que ahir vam saber cap a 3:15 de la nit,
però hi ha més vida més enllà del procés, tot això en un matí de nou, amb vaga Renfe que s'allargarà tot el divendres, tot i estar convocada per un sindicat minoritari. Dilluns ja va provocar hores d'espera per milers d'usuaris de rodalies i regionals i va deixar centenars de persones amb bitllet amb trens de llarga recorregut sense viatjar. Avui, fins a 9:15, només passaran 2 de cada 3 trens habituals, igual que entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. La resta del dia encara n'hi haurà menys, només 1 de cada 3. Des de l'estació de Sants de Barcelona, informa Carolina Gramunt.
Des de Renfe ens acaben d'informar que el seguiment de la vaga és minoritari, és del 2,66%, és a dir, menys que l'anterior jornada de vaga, que va ser dilluns. Aquí a Sants s'han registrat 20 de cancel·lacions als trens de llarga distància, sobretot, i els trens afectats pel total de cancel·lacions són amb destinacions Figueres, Girona, Bilbao, Madrid, Lió i altres ciutats franceses. Els taulells d'informació treballen per reubicar els passatgers en altres trens, i alguns d'aquests passatgers han explicat a RAC1 que l'única alternativa que els ofereixen és un altre tren per demà, però no es fan càrrec de la resta de despeses. A Rodalies s'han mostrat ja algunes cancel·lacions a pantalles, com l'R2 a Castelldefels, l'R16 a Reus o l'R4 a Cerdanyola Universitat, que de fet s'han cancel·lat els dos únics trens que anaven directes a Cerdanyola Universitat aquest matí.
Això pel que fa als trens, però avui també hi ha nova vaga als tripulants de cabina de Vueling, amb incidència sobretot a l'aeroport del Prat. Per avui, l'aerolínia ha cancel·lat Vueling 70 de vols de manera preventiva. Anem a saber quina és la situació a aquesta hora del matí. A 9:15, des del Prat, Josep Ferrer.
Doncs ara hi ha molta tranquil·litat. Tots els vols de primera hora del matí han sortit a l'hora perquè estan complint els serveis mínims. Tampoc hi ha gent en els taulells de reclamació de Vueling, ja que la companyia ha aconseguit recol·locar en altres vols o bé ha retornat els diners dels bitllets al 91% dels clients afectats per les 69 cancel·lacions d'avui. D'aquestes, més d'una 60 són de vols en sortida o arribada a l'aeroport de Barcelona. A les 10 del matí, el sindicat Eslava, que és qui ha convocat la vaga, faran una manifestació a l'aeroport per visibilitzar la seva protesta. Si els treballadors i la companyia no arriben a cap acord, hi haurà vaga dels tripulants de cabina de Vueling els divendres, diumenges i dilluns i festius fins al 31 de gener.
I pel que fa a la vaga de transportistes, que comença la matinada de diumenge a dilluns a Espanya, la reunió d'ahir entre el Ministeri de Transports i la Plataforma per la Defensa del Transport va acabar sense acord. De moment, l'aturada continua convocada, si bé els transportistes catalans remarquen que no se sumaran a aquesta vaga. Per cert, qui està d'enhorabona avui és un encertant del sorteig de la Primitiva d'aquesta nit. Una persona de Santander cobrarà 27.131.000 euros per tenir la combinació guanyadora de categoria especial amb l'encert dels 6 números i el reintegrament. Els números són el 10, el 15, el 16, el 25, el 28 i el 30. La butlleta l'han validat al despatx receptor de 69.080 de la capital de Cantàbria, segons informa Loteries i Apostes de l'Estado. D'altra banda, hi ha 4 butlletes guanyadores de segona categoria amb 5 encerts i el complementari i 2 s'han validat a Catalunya, concretament a Sabadell i a Vidreres. El polèmic autobús d'Afteuir, ple de missatges contra les persones trans, ja no és a Catalunya. L'entitat de l'ultradreta se'l va endur a la tarda per poder participar avui en una concentració contra la llei trans a Madrid. Però ho va fer amb tots els missatges tapats, tal com li exigia la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Tot plegat podria acabar amb una multa de fins a 60.000 euros. L'autobús va arribar dimecres a Barcelona i Afteuir tenia previst que hi circulés pel centre de la ciutat, però els Mossos i la Urbana van aturar el vehicle a primera hora del matí després de rebre una denúncia de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. La Conselleria recorda que la llei catalana recull com a infracció greu emetre missatges com els que hi ha impresos al bus, per exemple, comparant el canvi de sexe amb la mutilació genital. La consellera Tània Verge assegurava i aquí al món a RAC1 que l'acció tindrà conseqüències.
El que no es pot permetre és que quedi impune una actuació de presumpta discriminació, li direm presumpta fins que l'expedient estigui resolt, però aquesta actuació cautelar era absolutament necessària per garantir els drets de les persones trans, de les persones no binàries, de les persones intersexuals, que recordem són col·lectius protegits en les lleis catalanes.
Afteuir, en canvi, ho qualifica d'acte de censura. Aquest no és la primera vegada que les administracions catalanes multen l'entitat. Ara fa 3 anys l'Ajuntament de Barcelona també va sancionar amb 60.000 euros la circulació d'un bus similar, en aquell cas en contra del feminisme. La justícia va acabar retirant la multa perquè va considerar que per sobre hi havia la llibertat d'expressió. Avui, precisament, hem d'escoltar dos comentaris d'opinió sobre aquest tema, dos enfrontats. El primer, de la tertuliana, que d'aquí uns moments també ens acompanyarà al món a RAC1, i subdirectora del diari Segre, Anna Gómez.
M'agrada molt un programa que feien a TV3 que es deia Vostè jutja, del mestre Puyal. I moltes vegades em costava decantar-me pel fiscal o per l'acusació. No veig mai les coses blanques com una patena o negres com el carbó. Suposo que per això em vaig fer periodista, perquè no sempre plou quan ens cau aigua a sobre. Per això tinc dubtes també sobre els límits de la llibertat d'expressió i si és millor deixar que els fanàtics d'Azteoir es passegin per on vulguin i diguin les bestieses que vulguin o prohibir els seus missatges. Perquè si ahir no els haguéssim immobilitzat l'autobús, avui no parlaríem d'ells. Però després de donar-hi dos tombs ja tinc veredicte. Els hem de parar els peus, davant de l'odi i l'ultratge a drets personals i socials que tant ens ha costat conquerir, no podem mirar cap a una altra banda. Com no hauríem de permetre que dones amb burca es passegessin pels nostres carrers. Com deia un altre mestre, Joan Manuel Serrat, no podem deixar el món en mans d'aquests bojos amb carnet.
I un altre comentari és el que signa el també tertulià i col·laborador del món a RAC1, Josep Martí.
No hi ha nens amb vulva, no hi ha nenes amb penis. La llei trans és una barbaritat. I ara que vinguin els Mossos a detenir-me, també en refot. Però a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, els que pensem així, quants dels oients en aquests moments cometem un delicte d'odi i són persones transfòbiques? I un bé negre, senyoria. Són vostès els que s'han convertit en representants del totalitarisme més absurd. Carregats de bones intencions, no limiten només la llibertat d'expressió, sinó també la llibertat de pensament. El seu progressisme és una presó. L'autobús d'Admeur té tot el dret a circular per Barcelona i per on li plagui. Planteja una oposició a una llei que s'està debatent al Congrés. Ni fa apologia de la violència ni expressa l'odi cap a cap col·lectiu. Són vostès, el govern de Catalunya, els que fan de botxins de la llibertat dels ciutadans per expressar lliurement la seva opinió i les seves idees. Repeteixo, els nens no tenen vulva, les nenes no tenen penis. Fins que els Mossos i la Conselleria d'Igualtat estan escoltant, dir-los que a RAC1 tenen el meu telèfon. Per si volen venir a detenir-me, no oposaré cap tipus de resistència.
8:35, l'Hospital de Sant Joan de Déu alerta que la canalla són els que més problemes de salut pateixen per culpa de la contaminació ambiental. Fins i tot els afecta abans de néixer, perquè algunes partícules contaminants són tan petites que poden travessar la placenta de les mares. Per exemple, la contaminació els pot provocar problemes en el desenvolupament del cervell, asma o fins i tot infeccions més greus. Laia Colomer.
L'organisme dels infants, sobretot quan són nadons, és més immadur. A més, també pesen molt menys que els adults i això fa que la contaminació els afecti molt més. Per exemple, provoca més de la meitat dels casos d'asma a Barcelona o bé més ingressos a l'UCI per bronquiolitis 3 dies després que hi hagi pics d'emissions contaminants de cotxes. Unes partícules que, com que són més petites fins i tot que el coronavirus, poden travessar la placenta de les embarassades i arribar al fetus, com explica la cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de Sant Joan de Déu, Lola Gómez.
En estudios que hacemos de investigación encontramos sustancias químicas en la placenta, es decir, también en sangre del cordón umbilical. No hablamos de grandes síndromes, pero a lo mejor déficits de atención, síndromes de hiperactividad, cosas más menos graves, però no per ello menos importantes.
Sant Joan de Déu proposa embarassades i infants passar més temps a l'aire lliure i fora de les ciutats, també que es plantin més arbres als patis de les escoles i s'instal·lin zones vegetals que facin ombra.
De fet, els professionals sanitaris alerten que la contaminació ambiental també afecta el rendiment escolar, ho va dir aquesta nit el 9C de RAC1, el pediatre de Sant Joan de Déu, Quique Bassat.
Sabem, per exemple, que aules mal ventilades, i els nens passen moltes hores al dia i al final de l'any moltes hores acumulades en aules mal ventilades, això té un impacte en el rendiment escolar, en la capacitat de concentració. Sabem que la majoria de les aules del nostre país els nivells de contaminació són per sobre del que és recomanable.
I encara relacionat amb la sanitat, 70 higienistes dentals s'incorporaran als CAPs fins a finals d'any. De cara a l'any que ve, el govern de Catalunya preveu arribar als 365 higienistes dentals. D'aquesta manera, aquest tipus de serveis que habitualment assumeix la privada es faran arribar a més població. Encara en plana sanitària, la immunoteràpia és la gran esperança en el tractament del càncer i des de fa uns anys n'hi centren bona part de les investigacions. Precisament ahir la revista Nature en publicava una de nova. Investigadors de la Universitat de Califòrnia han tractat 16 pacients amb una tècnica nova que modifica genèticament les cèl·lules T, que són els limfòcits, perquè reconeguin el càncer i el puguin atacar. La investigació l'ha liderat un català, Antoni Ribas. Han tractat pacients de càncer de còlon, de mama i de pulmó. A diferència d'altres tractaments d'immunoteràpia, aquest és personalitzat per cada pacient.
i encara relacionat amb el càncer, un test de càncer de mama creat per una filial de l'Hospital Clínic, la Universitat de Barcelona, l'Institut IDIVAPS i la Vall d'Hebron, ha estat escollit un dels millors invents del 2022 per la revista Time. L'empresa en qüestió es diu Reveal Genomics, que ha creat aquest dispositiu que analitza l'activitat de 27 gens en un tumor per decidir el millor tractament per pacients amb càncer de mama. El test, que de moment només està disponible a Espanya, ha estat seleccionat en la categoria d'atenció mèdica de la llista dels millors invents del 22 que hi va anunciar la prestigiosa revista Time. I atenció a això que publica avui el diari Punt.es. Aquest dimarts hi va haver un hackeig al sistema informàtic del Poder Judicial espanyol, que la veritat va passar molt desapercebut. Doncs bé, segons el diari Punt.es, es tracta d'un robatori de dades bastant greu. Els hackers van aconseguir penetrar en altres sistemes com el d'Hisenda i endur-se dades confidencials de fins a 500.000 contribuents. També van colar-se a la xarxa de la Direcció General de la Policia i ara tenen al seu poder el nom, el document d'identitat i l'adreça d'uns 50.000 agents i funcionaris d'aquest cos. 8:39, continua el daltabaix a Twitter. Després de totes les polèmiques de les últimes setmanes, com el pagament per verificar el compte o la marxa d'anunciants i de milers d'usuaris, ara Elon Musk no descarta que la xarxa social acabi en fallida. Segons avança Bloomberg, el nou propietari de l'empresa, ho va reconèixer ahir a la seu central de la plataforma San Francisco, i és que la situació a la companyia és molt alarmant, és el que ha dit el mateix Musk privadament als seus empleats, fins al punt que les últimes hores diversos dels principals directius han presentat la seva dimissió. I d'aquí uns moments més notícies aquí al món RQ, amb esports, amb sèries, i esperant la tertúlia, apassionant avui i a les 9 del matí, el president de la Generalitat.
Mira, té canes, arrugues de 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen a Aldi.
Clar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta. I a sobre està al millor preu.
Com les taronges, a només 1,19 al quilo. Així de fàcil, així d'Aldi.
Tot a punt per agafar la carretera? Fes el manteniment del teu Peugeot amb lubricants Total Quart al teu servei oficial i podràs guanyar un xec de 50 euros per bescanviar a Amazon o a El Corte Inglés. N'hi ha 100. Consulta les condicions a mantenimientopeugeot.es. Peugeot Service.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
La vida sense Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnesium Duo de Beirón és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Beirón.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Polèmica pel nou segell de Correus que vol commemorar el centenari del Partit Comunista. El PP, Ciutadans i Vox estan molt molestos amb aquesta iniciativa. Els de Abascal consideren que el segell és obra d'un govern criminal, corrupte i mentider, mentre que el PP considera que és una vergonya. Correus diu que l'homenatge és un dels més que fa habitualment, valdrà 75 cèntims i n'hi haurà 135.000 exemplars que es posaran a la venda dilluns. I RAC1 i Torrons Vicenç donen el tret de sortida a la campanya de cada any del Torró Solidari, que arriba a la 8a ja edició. La iniciativa, recordem-ho, té com a objectiu recaptar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu en la investigació de malalties minoritàries. Des de la primera edició s'ha recaptat un total, atenció, d'1,5 milions d'euros. La presentació de la campanya d'aquest any es va fer ahir al vespre en una edició especial de l'Islàndia amb l'Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí. A Sant Joan de Déu atenen més de 15.000 criatures amb malalties minoritàries, la majoria catalans, però n'hi ha d'arreu del món. Per això, la responsable de captació de Sant Joan de Déu, Glòria Garcia, va explicar que necessiten més espai per fer els diagnòstics i per això començaran a construir un hospital nou amb els diners que es puguin recaptar aquest any.
Ens venen nens de tot arreu i ja no hi cabem. Llavors, per desenvolupar noves plataformes de diagnòstic i nous tractaments, necessitem també més espai. El que farem en els propers anys és tirar endavant un edifici nou, que l'hem posat nom d'Úniques, molt a prop de l'hospital, per intentar aglutinar tots aquests dispositius que tenim.
Els dos tipus de torrons solidaris són el praliner de banall d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. Ui, aquestes hores del matí... L'Àngel Velasco, de Torrons Vicenç, recordava l'Islàndia de RAC1 que la iniciativa dels torrons amb aquesta emissora d'en RAC1 va sorgir de manera altruista per retornar alguna cosa a la societat.
Vam dir, bueno, però amb això no podem guanyar-hi quartos, i de seguida vam dir, bueno, doncs hem de buscar algú que acull aquests diners que guanyem i retornar a la societat allò que ens donen, i vam pensar en Sant Joan de Déu i ens van parlar de les malalties minoritàries.
En aquesta 8a edició s'espera que les recaptacions continuïn a l'alça. Xavi Maric, cap de programes i digitals de RAC1, ha volgut donar les gràcies a tota la gent que compra aquests torrons solidaris de RAC1 i de Torrons Vicenç.
Gràcies, sobretot, a tota la gent que en aquestes 7 edicions, aquesta 8a que estem començant avui, ha comprat en algun moment o ha tingut l'ocasió de participar en el torró solidari. Jo crec que cap de nosaltres som conscients, quan comprem una barra, que al final la suma és d'1,5 milions.
3:15 del matí, i ara que parlem ja de Nadal, perquè, evidentment, l'anunci d'aquest torró solidari d'ahir a l'Islàndia de RAC1 obre ja les festes de Nadal, Sant Adrià de Besòs serà, de fet, una de les primeres ciutats de Catalunya que encendrà els llums de Nadal. De fet, ho farà d'avui en 8, el dia 18, divendres. A més, l'Ajuntament ja ha dit que la decoració estarà encesa fins a la mitjanit, saltant-se la recomanació de l'estalvi energètic que seguiran molts altres municipis. I els dies festius, és a dir, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis, els llums no s'apagaran a Sant Adrià del Besòs fins que es faci clar. Tot plegat neix d'una petició dels comerciants que volen incentivar les compres de Nadal. L'any passat els llums no es van encendre fins al primer cap de setmana de desembre, però aquest any han demanat avançar-ho. I un altre clàssic de les festes de Nadal, i és que ja tenim l'anunci de la loteria, la grossa de Nadal.
Yo estaba dentro de la tienda y he entrado un cliente, pero cuando he salido a atenderle no había nadie. No sé quién ha sido, pero gracias.
Un sorteo extraordinario.
De fet, són tres anuncis i tots van amb la mateixa idea, la de compartir dècims. En aquest que sentim, un home, un ferrer, es troba un dècim que està signat a nom d'una noia d'una floristeria i quan toca decideix tornar-li. El segon és una noia immigrant que no parla castellà, una companya de feina li comença a ensenyar fins que acaben compartint dècim. I el tercer, el protagonista, és un pastor que comparteix dècim amb un amic hospitalitzat. El lema d'aquest any és un sorteig extraordinari ple d'històries extraordinàries. I avui arriba als cinemes Asbestas.
¿Por qué no firmaste? Mira, con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste?
dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Aquesta coproducció catalana explica la història d'una parella, un matrimoni francès que arriba a un poble de la Galícia interior per complir el somni. Tot es complica per culpa d'un conflicte amb els veïns. És una de les pel·lícules més esperades de l'any, després de l'èxit en festivals, i de ser una de les tres seleccionades per Espanya pels Òscars. És una gran pel·lícula, és gran. També hi ha una altra gran estrena destacada, que és la nova pel·lícula de Marvel, que és Black Panther Wakanda Forever. General O'Keefe. La trentena pel·lícula de l'univers cinematogràfic i la segona de la saga Black Panther s'estrena sense el seu protagonista, que interpretava el superheroi Chadwick Boseman, que va morir l'any 2020. Qui ja l'ha vist totes dues, tant Black Panther Wakanda Forever com Asbestes, és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
Duel de bèsties desbocades aquesta setmana a la cartellera del cinema. S'ha estrenat Black Panther Wakanda Forever, seqüela obligada d'una de les pel·lícules més avorrides de la Marvel. És clar que potser l'obligació de fer-la hagi estat finalment un estímul imprevist. L'han feta malgrat la mort de Chadwick Boseman, i és precisament l'homenatge explícit que li fan el més rellevant i emocionant d'aquesta seqüela eterna i discursiva que transita per espais imaginatius, descentralitza l'acció, busca sang nova, però que és inevitablement una autèntica llauna. Tot el contrari que Asbestes, enèrgica, violenta, profunda i estones fascinant nova pel·lícula de Sorogoyen, història rural. Ara tots són històries rurals i aviat cansarà una mica. Narrada amb força desfermada i actoraços lluint-se a cada pla i a cada rèplica. I amb un personatge femení protagonista que pot passar desapercebut però que és senzillament memorable. Una nova gran pel·lícula a la gran collita del cinema espanyol de l'any.
Per cert que avui també tenim dues estrenes doblades al català. Capitana Nova, al cinema, la història d'un pilot de combat que viatja en el temps, i a Netflix, El drac del meu pare, una pel·lícula d'animació en què una criatura viatja fins a l'illa salvatge a la recerca d'un drac captiu. I en música avui destaca el nou disc de Bruce Springsteen. De temes soul i rhythm blues originals de gent com Elvis Presley o The Temptations. Qui també treu àlbum avui divendres són els Black Eyed Peas. L'Elevation i té col·laboracions amb Shakira, David Guetta, Ozuna o Daddy Yankee, com aquesta que sentim de fons, Bailar Contigo. I encara parlant de música urbana, Raúl Alejandro. El seu tercer disc, 18 cançons, aquesta es titula Saturno. També nou tema d'Ariana. Born Again és la segona cançó per la cantant, feta per la banda sonora de la pel·lícula Black Panther Wakanda Forever, que, com dèiem, avui s'estrena. I els Amics de les Arts publiquen una nadala. És normal que... Vides llunyanes, i parla de les històries que s'expliquen a taula durant la nit de Nadal i com les persones tendim a recordar només les parts positives de les coses. Tot això quan els Cure van desbordar ahir al Palau Sant Jordi. De Robert Smith van arrencar el concert amb Alone, un dels temes que han de formar part del seu esperat nou disc. De fet, els britànics van fer una primera part amb repertori nou i a mesura que anava avançant la nit van anar introduint clàssics i èxits com Friday I'm in Love o Boys Don't Cry. Un concert de gairebé 3 hores, que també va veure la Maria Cusó.
No sé si va ser una premonició el moment d'escollir el nom de la banda, però després de més de 40 anys, The Cure sembla haver trobat el remei contra el pas del temps. Els de Robert Smith van demostrar ahir que 4 dècades no són res i que estan més en forma que mai. Durant més de 2 hores i mitja van fer vibrar les 17.200 persones del Palau Sant Jordi amb una barreja de temes clàssics i noves composicions interpretades sense artificis, amb el color i el virtuosisme melòdic que els caracteritza. Un so icònic encapçalat per la veu de tenor de Robert Smith, que s'ha mantingut intacte al pas del temps. Smith, amb la seva tradicional muda negra, els cabells cada cop menys electrificats i el maquillatge despintat, va captivar el públic. La gent va corejar els clàssics, es va emocionar amb els himnes i va il·luminar el Sant Jordi amb els mòbils en temes nous com Nothing is Forever. El concert va anar clarament in crescendo i va tenir una coda amb tots els imprescindibles de la seva discografia. La nit va acabar amb un apoteòsic final en forma de Boys Don't Cry, que més d'un li va fer saltar una llàgrima.
8 minuts i les 9, els esports en Repsol, el Barça marxa a l'aturada pel Mundial com a líder de primera divisió, amb 2 punts per sobre del Real Madrid, després que ahir els blancs guanyessin 2-1 al Cádiz, amb més patiment de l'esperat. Militao i Toni Kroos van marcar els gols de l'equip d'Ancelotti, que va reservar Benzema, convocat per França pel Mundial, i a 2 seleccionables de Luis Enrique, Marco Asensio i Carvajal. Però més enllà d'això, el partit va tornar a estar marcat pels àrbitres i la polèmica. El central del Cádiz, Fali, li va clavar un clatallot a Rodrigo i ni l'àrbitre ni el VAR ho van considerar agressió, cosa que va tornar a molestar la llotja del Bernabéu. De fet, Emilio Butragueño va buidar el pap a la televisió del club i la seva queixa no va acabar aquí. La realització del partit no va mostrar cap repetició de l'acció i Butragueño diu que és molt sospitós.
Estábamos en el palco y efectivamente estábamos esperando la repetición, pero no llegaba la repetición. Esto también es muy llamativo porque normalmente cuando hay una jugada de estas características, normalmente con todas las cámaras que hay, pues siempre hay una imagen cercana a la acción, entonces no, tampoco es muy normal, sinceramente.
Les queixes del Madrid es van anar acumulant fins que, passada la mitjanit, Vinícius s'ha afegit a Twitter dient que és pràcticament un miracle que cap jugador hagi acabat lesionat. Una denúncia que el jugador del Cádiz, Fali, no li ha agradat ni un pèl i que ha servit per destapar la caixa dels trons tant a la SER com a la COPE.
Y la verdad es que un club como Real Madrid, no todos los jugadores, pero más este, tiene que aprender un poquito también a veces, que luego vamos de víctima, de que decimos cosas, que yo no le digo nada, es un pedazo de jugador, pero a veces le pierdo un poquito las formas. Nos ha calentado mucha gente y eso no puede ser, que aquí vamos a bajar a segunda, que éramos un club de segunda, él lo sabe, y él lo tiene, eso nos tiene que respetar a todos, nosotros no somos jugadores de segunda división.
Pero eso te lo ha dicho a ti hoy.
A mí si me dice eso, tiene un problema serio.
Sigui com sigui, ahir també, Rayo 0, Celta 0 i València 3, Betis 0. Ja parlarem un dia d'aquests del Mundial de Qatar i de la Festa Major que s'organitza a RAC1, a RAC+1. Es donaran pràcticament tots els partits. De fet, a RAC1 ja començarem amb el partit inaugural de diumenge de la setmana que ve, Qatar-Equador, a més de tots els partits de la selecció espanyola, en un xou de ràdio conduït per Toni Clapés, acompanyat pels equips del Versió RAC1 i la redacció d'Esports. Al cap de setmana, el Superesport oferirà 2 partits al dia amb Xavi Puig al capdavant, amb el Damià López i la Mar Poyato com a enviats especials a Qatar. Si voleu seguir exactament què farem, aneu a RAC1.cat i trobareu tot el calendari. Avui Luis Enrique, per cert, donarà la llista de convocats. Per cert, que el Barça va presentar ahir el seu equip per la nova temporada de la Lliga Genuine, un acte al Camp Nou amb la presència del president Laporta i els futbolistes Aitana Bonmatí, Sergi i Roberto. 27 jugadors en diversitat funcional i intel·lectual que la temporada passada ja va guanyar el triplet, que el Barça va guanyar de 7 a la pista del Maccabi en partit de l'Eurolliga i el Madrid va guanyar de 9 l'Efes d'Istanbul. En canvi, l'Eurolliga femenina, l'Esperoni Girona va perdre de 10 punts a Bèlgica. I tot això el dia que vam saber que havia mort Alfonso Azuara, als 70 anys, un històric del periodisme esportiu i que va ser el micròfon a peu de camp de l'emblemàtic 12-1 de l'Espanya Malta Televisió Espanyola. També va passar per la SER, per la Copa i per Onda Cero.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Gairebé diria catalogràficament. Mònica Usart, com serà el cap de setmana?
De moment hem de remarcar les pluges abundants que tindrem avui cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre i el Montsià especialment, i a la resta, dia de cel variable, amb arbolit, i a la tarda amb algun ruixat a les comarques de Girona i també punts de la costa de Barcelona. I el cap de setmana continuen les pluges al sud, sobretot demà dissabte, i a la resta cel amb arbolit i ambient molt suau al migdia.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 rient, perquè el versor RAC1 va viure ahir un moment de ràdio delirant. Van ajuntar a l'estudi 5 dones amb riures molt peculiars. I la conversa va arrencar així.
Ara ens explicarà la Susana. Ai, que no pot parlar la Susana. Bueno, escolti, escolti. És que és una bussa. Passarem d'aquí, eh? Passarem d'aquí. Escolti, senyor Boigas.
Si voleu saber com va acabar aquesta conversa, aneu immediatament a RAC1.cat i recupereu-la. És una gran manera d'encarar el cap de setmana.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2:09.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'editor Ernest Folk i els periodistes Susana Cuadrado i Jordi Bosch.
Saludem els habituals. Ernest Folk, bon dia.
Bon dia, Jordi, què tal?
Dels divendres. Jordi Bosch, què tal? Bon dia, Madrid.
Bonjour, què tal?
Bonjour, la Susana Cuadrado. Hola, Susana, bon dia.
Hola, bon dia.
I dues persones que habitualment els saludem els dimecres. L'Anna Gómez, bon dia, Anna.
Bon dia.
Vull I avui una més que mai, Alejandro Melero.
Bon dia,
què
tingueu.
Tal? Javier Melero, què tal? Bon dia i bona hora. I d'aquí uns moments, estem pendents del Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat, Palau de la Generalitat. Serà puntual o no? Perquè falten 35 segons, concretament, per les 9 del matí al president Aragonès. Bon dia, Marc.
Bon dia. No sé si anirà clavat ara a les 9 en punt, però sí que ja han avisat els periodistes que vulguem pujar a la Galeria Gòtica per ser a dalt fa uns minuts i, per tant, s'està situant tothom a punt per aquesta compareixença del president.
Perfecte. Per tant, serà imminent, dius?
Jo crec que sí.
Val. Perfecte. Sorprès, Letrado?
Bueno, sorprès no, perquè això és una cosa ja que té una biografia, no? Aquest...